Gairebé plantegem la notícia al revés. En uns dies en què és moneda bastant corrent, persones que van als supermercats i agafen coses, ara parlem de l'inversa, de supermercats, de cadenes de supermercats que arriben a un acord amb ONGs precisament perquè els aliments arribin a persones necessitades d'una forma, podríem dir, més ordenada o més ortodoxa. Pedro García, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Comencem a preguntar-vos, ximpleria, però al cap d'un supermercat, davant d'una situació com la que poden explicar els diaris, de persones que arriben i agafen uns aliments i no els paguen, què acostuma a fer? Hi ha una certa política davant d'això?
Bueno, nosaltres el que fem en això és intentar que aquests productes que estan en bones condicions, però que retirem abans de la seva data de caducitat, van quedar en l'Ajuntament de Sitges, en Benestar Social, Creu Roja i Càritas per intentar fer el programa Profit, que es diu aquí a Consum, d'intentar aquests productes, no diguem-les malament, llançar-los a la basura, sinó entregar-los a persones necessitades. ¿Vale? Càritas, Creu Roja, Benestar Social van estar molt d'acord, ja van començar a finals de juliol i veritablement estan ells contents i nosaltres com a empresa, com a Consum, també. També dic que no es fa només aquí a Sitges, o sigui, s'està fent ja la meitat de la cooperativa Consum, ¿vale? Que abarca tot l'arc mediterrani, ¿vale? I en teoria aquest any s'establirà a tota la red comercial, o sigui, tots els Consums, si volen, al poble on estan, es donaran aquests productes.
D'acord, ara ens hi posem a explicar més o menys la política de l'empresa i què fa cadascun dels establiments i com s'estableixen aquests contactes, però es preguntava a partir d'aquestes notícies als diaris en què hi ha hagut col·lectius de persones que han anat directament a supermercats.
Bueno.
Ho pregunto perquè davant d'aquesta conjuntura i d'aquesta circumstància, evidentment hi ha cadenes de supermercats que arriben a aquests acords, però pot succeir un fet d'aquest tipus. Hi ha alguna, no sé, política d'actuació davant d'això?
Bueno, en principi,
en què un es pugui trobar allò de dir, mira, passa això, què fem?
Si s'entren i fan això és denunciar-ho, és que no podem fer una altra cosa. O sea, no pot ser, o sea, si no entraria tot el món i faria la seva guerra per al seu, i no pot ser això. O sea.
D'acord, ens tornem a col·locar, per tant, amb la situació que exposàveu. Hi ha una evidència que és una determinada quantitat de productes que no s'arriben a vendre i que no han arribat encara a la data de caducitat. Per tant, diguem-ne que d'aquests productes hi hauria dues sortides possibles. La més, diguem-ne, la més dolorosa, com ens comentava en Pedro García fa un moment, que és llançar-los directament.
Sí.
Això passa?
No, ara no.
Ara no?
Ara no.
Passava?
Bueno, teníem uns camions que venia a recollir aquests productes, però no estava... Diria
quan
jo.
Dic passava no em refereixo que si passava Consum, vull dir que si a vegades
sí, a totes les cadenes,
em refereixo així des del punt de vista de
totes les cadenes.
Totes les cadenes.
Sí, això és totes les cadenes. És un producte que evidentment no està regulat o no estava regulat i aquí a Consum ara mateix sí que està regulat.
D'acord, ho pregunto perquè esclar, es fa una comanda de producte. Aquesta comanda suposo que s'adapta a una previsible demanda.
Exactament,
quan la demanda, diguem-ne, no assoleix tota la quantitat del producte, esclar, amb aquest producte, diguem-ne, que alguna cosa s'ha de fer o alguna cosa es feia, fins fa ben poc que era, veritablement, es venia a recollir i aquest producte acabava on fos,
exacte,
per dir-ho així.
Exacte.
Esclar, amb un cost per la pròpia empresa i amb un cost social, d'alguna forma.
Sí,
perquè
el cost és el mateix, més o menys, però bueno, estem donant productes que estan en perfecte estat.
D'acord.
I s'aprofitarà gent que ho necessiti.
D'acord. Per tant, ara el que fa la cadena és retirar una part d'aquests productes que no estan encara caducats i destinar-lo a tota una sèrie d'associacions d'ajudes a les persones necessitats. Com s'estableix aquesta relació? Ens parlava fa un moment en Pedro, hi ha una política d'empresa que és destinar part d'aquest producte, però en un municipi com Sitges es posa en contacte la pròpia cadena Consum amb Càritas, amb Creu Roja, amb els responsables de les entitats?
Sí, i bueno, ells van acceptar la idea, li van semblar molt bé, i el problema és que si no hi ha, com es diu, persones voluntàries, ¿vale? Això no es pot fer. ¿Vale? Simplement perquè Consum és una cadena de distribució alimentària i està a la venda. ¿Vale? No podem distribuir nosaltres aquests aliments. Doncs Càritas, les persones voluntàries, venen a recollir aquests productes I, bueno, la cadena de fred, si tenim fred, va molt més ràpida fins a la persona que necessiti.
D'acord. O sigui que l'única condició és que es vagin a buscar aquests aliments?
Exacte.
D'acord.
Podria ser diàriament, però una falta de voluntaris venen 3 vegades a la setmana.
D'acord. Però fins i tot podria ser diàriament?
I tant. I tant. Per supuesto.
Això vol dir que, d'alguna manera, si hi haguessin més voluntaris,
podria
haver-hi més persones beneficiades encara? O no es tracta de tant de dies, sinó de la quantitat en general?
Algun dia puntual, sí,
sí,
però un dia puntual. Pensa que venen, nosaltres no retirem el producte un dia abans de la seva caducitat.
Això em refereixo.
Retirem abans, d'acord? ¿Vale? Però n'hi ha algun dia puntual que sí que podria agafar algun producte en concret.
D'acord. Per tant, Consum es posa en contacte amb Càritas i amb Creu Roja,
sí,
i queden establerts uns dies,
sí,
de recollida, mm-hmm, i uns determinats productes per recollir?
Sí, en principi el producte que estigui en bones condicions de consum. O sigui, és molt clar, fent data de caducitat no s'hagi passat,
mm-hmm,
i per exemple, pues, no sé, un paquet de... un Ariel, per dir de marca,
sí, sí,
o sigui, Ariel, que s'ha trencat una miqueta a dalt, no passa res, aquest producte no té data de caducitat, però nosaltres no podem vendre aquest producte, això ho donem.
D'acord. No es pot vendre un producte mal que sigui per aquesta...
No.
D'acord.
No. Un client paga per un producte que estigui en perfectes condicions.
És interessant per això aquesta reflexió, eh? Perquè segurament, vaja, segurament els pares d'en Pedro, els avis d'en Pedro, com els pares i els avis d'un servidor o de qui ens escolten, diuen pensar, sembla mentida com som els clients potencials que per una petita tara... Però és així, això.
És així.
El mercat funciona d'aquesta manera.
Jo ho veig així, o sigui, jo pago per una cosa que estigui bé.
Que estigui bé.
Si no, no vull pagar, està molt clar.
Però, per tant, com que sempre hi ha, diguem-ne, producte susceptible, que per transport o per 50.000 coses hagi rebut un cop o el que sigui.
Sí, caigut de l'estanteria.
50.000 coses, aquest és un producte susceptible, perquè el producte està en excel·lent estat, és només una qüestió de l'embolcall, de poder ser destinat a aquest objectiu final.
Exacte.
És el mateix Consum el que fa la llista de productes?
No.
Us ho pregunto perquè aquí pot haver, perquè algú no pensi, escolta'm, i un vi de Rioja també pot anar.
No.
Això em refereixo, eh?
Està molt clar, nosaltres vi de Rioja no és necessitat, està molt clar.
D'acord.
Vale? Pa, sí. Carn, sí. Iogurts, sí. Lactis, bulleria, això sí.
Això sí.
Vi ni cava, això no sortirà mai.
D'acord.
No sortirà mai.
Són les pròpies, en aquest cas, ONGs o institucions, les que d'alguna manera li diuen també en el supermercat, escolta'm, bàsicament a nosaltres el que ens fa falta és llegum, llet, productes de neteja, tal, és a dir, més o menys està molt pemant ja el tipus d'aliments que...
A veure, no sé els demás pobles, aquí a Sitges, a Càritas, estan agafant tot el que poden, ¿vale? Perquè és molt normal, o sigui... però no m'han dit això no, això
d'acord,
no, això
d'acord,
no,
és a dir, tot el que surt veritablement va a parar i d'acord. És molta quantitat de producte, Pedro?
Per mi sí, vale? Però realment per Càritas no, o sigui, està molt clar, per mi tot el producte que no es ven això és un negoci, o sigui, jo vull guanyar, jo Consum vol guanyar,
està claríssim, està clar.
Però bueno, no seria Càritas segur que no. Agradaria més, però bueno, d'abans no tenir res, a tenir ara uns quants productes, pues bueno, que van sortir. Jo tinc aquí lo que ha sortit a Consum, no aquí a Sitges, sinó a Consum, que ha donat de moment 390.000 quilos d'aliments, vale? En aquest programa.
D'acord. Des que va començar això fa quan més o menys?
Un any, pràcticament.
D'acord.
Vale? I estima més o menys que ajuda o ha ajudat a 600.000 famílies, vale? O sigui, és molt bé, vale? Estava veient aquí que també valorava en 1,5 milions d'euros, vale? La donació que hem fet de l'any passat fins al juliol d'aquest any. I si encara estem agafant més supermercats i més donacions, doncs això s'ho dirà.
Aquí Sitges la iniciativa va començar aquest mes de juliol?
Sí.
O sigui que relativament recent,
és nou,
nou,
és nou, nou. És molt nou.
Hi ha una certa estadística ja feta del que ha anat sortint des d'aquest mes de juliol?
En principi no, perquè estem a l'estiu anem a més feina, però bueno, ja al setembre, aquest mes ja, començaré a mirar i a veure què ha sortit i què no ha sortit.
D'acord. Hi ha una part d'aquests productes destinats, ens comentàveu també, a les necessitats dels nens més petits?
Sí, de la Creu Roja. El que passa que va de 0 a 18 mesos, més o menys, només són petitos. Clar, vale? Són petitos i n'hi ha molt menys, molt, molt menys. Vale? Bueno, ha sortit alguna coseta, molt poqueta, però bueno, ha sortit alguna cosa.
És a dir, Càritas és hores d'ara l'entitat que d'alguna forma s'ha acollit i en surt més beneficiada d'aquest programa de consum aquí Sitges. Aquest programa no té data límit?
No. No. Si no, la consum, la cooperativa no diu res al contrari o fan alguna cosa, no té data límit. Això es continuarà fins sempre.
D'acord. Això demostra un estat de les coses, també, suposo, no? Un context general de com està la situació i de com viuen la situació moltes famílies.
Bueno, és que, a veure, consum sempre està darrere de Creu Roja, de benestar social, sempre està fent cosetes, eh? No ve d'aquest any, sinó sempre està intentant ajudar, fent aportacions. Abans a les tendes no es feia, però sí al magatzem, vale? Es trencava algun paler o alguna coseta, sempre feia donacions, sempre estan col·laborant consum, sempre. El passa que ara es nota més perquè és el propi supermercat
el que
surt, n'hi ha més gent. O sea, la data, si nosaltres ho portem al magatzem, ja triga unes hores, surt el dia següent, triga ja un dia i mig, en això a curt temps.
D'acord, i ara ens dieu que són 3 dies a la setmana?
Aquí a Sitges són 3 dies a la
setmana. Són 3 dies a la setmana que ve Càritas a recollir aliments de consum. Aquesta és la forma, diguem-ne, estructurada de fer-ho. És a dir, consum ho fa d'aquesta manera, d'aquesta manera sap que aquests aliments van destinats a persones que ho necessiten,
sí.
I és la forma més, no sé si dir, més ordenada d'estructurar necessitats que poden arribar també a la porta del supermercat amb alguna persona que digui, escolti'm, jo ho feu d'aquesta manera perquè és la forma més...
Exacte, o sigui, nosaltres, Càritas té informació de qui, nosaltres no tenim aquesta informació. Entonces, nosaltres, evidentment, volíem Càritas, a Creu Roja, Benestar Social, etc., si volíem participar en aquest projecte.
Hi ha un límit de quantitat?
No.
No.
No. Límit no n'hi ha.
No.
Sempre és que dir, sigui producte en bon estat.
Una setmana pot ser pot haver més iogurts, una altra setmana n'hi pot haver menys perquè han sortit més del supermercat, una setmana pot haver més carn, una altra setmana pot haver menys carn.
Exacte.
D'acord. És a dir, depèn de la demanda que hagi tingut el supermercat, cada setmana tindrà més quantitat o menys de determinat... De
límit no n'hi ha. O sea, no. Si el producte està en bon estat, de la tenda surt cap a Càritas.
D'acord. Quina reacció ha tingut tot això?
Molt bona.
Perquè, esclar, suposo que la reacció ha de ser positiva per força. No?
Ho van comentar a la tenda, a la meva tenda. Bueno, jo aquest projecte ja vaig començar jo a Vilaseca. Vaig anar a Vilaseca durant un parell de mesos. Allí ho fan ja, des de l'any passat. I la veritat és que molt bé. Ahir me va agradar molt. I aquest mes de juliol, quan vaig comentar aquí a la tenda... que ho faríem aquí a Sitges,
sí.
O sigui, el personal de tenda molt content, la veritat que molt content, el personal de Càritas molt content, Creu Roja molt content, o sigui, és que no n'hi ha, o sigui, és molt clar.
D'acord, suposo que hi ha coses que no formen part estrictament del negoci, però que reconforten molt a la gent que treballa amb ell. No?
La veritat que sí, la veritat que sí. Pensa que són uns productes que se n'anaven de la tenda...
I
ara sapiguem on va.
És a dir, que tot el que hi ha allà dins s'aprofita d'una manera o una altra,
sí.
O se'n va a les cases dels compradors o se'n va a les cases dels més necessitats a partir d'aquesta iniciativa. Ha començat això el mes de juliol, com ens deia en Pedro García, sine die, O sigui que fins que la circumstància, o bé, fins que les circumstàncies ho demanin, això és el que farà també Consum a Sitges amb els més necessitats, tant a Càritas com també a la Creu Roja, a partir de, dels estocs que queden de menjar en perfecte estat, que pot sortir d'acord amb el que s'ha establert amb totes dues entitats i amb la capacitat que tenen els voluntaris de venir-ne a buscar. Pedro García, responsable del Consum aquí Sitges, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I sort en el futur.
Gràcies.
Ràdio Maricel, a cel obert.
I 38 minuts del matí. Laura Pausini, hem passat per la plaça de la Independència. De moment no hi ha hagut cap reacció oficial. Ens diuen tranquil·litat absoluta. Millor. Que aquestes coses a vegades quan s'esvaloten ja ho saben que... Bé, però de moment la plaça d'Espanya ha estat, com els comentàvem, vaja, que formalment la placa fa el mateix efecte. Fet amb quadres d'adhesiu imprès gairebé com si la placa fos feta expressament. Està per veure ara què passarà, perquè en aquest cas l'Assemblea Nacional Catalana, la seva delegació de Sitges, ha presentat a l'Ajuntament una proposta per aquest, bé, per aquest canvi de nom, canvi que potser podria afectar el carrer Espanya o com a mínim posar sobre la taula aquestes dues denominacions, i si no, algú planteja també, i està per veure quan tornem a recuperar el temps de la nostra història, proposar a la plaça d'Espanya, doncs, que ni independència ni Espanya, plaça del Pou Vedre. A més, no vostè, però... què és això? Que és com originalment es deia la plaça. Vedre, si no recordo malament de quan teníem a l'Ignasi Montaner, de ver, de veritable, segons ens havia comentat l'Ignasi, si no recordo malament. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ho recordes?
No ho recordo. És possible, però no ho recordo.
De moment era la plaça del Pou Vedre, i ja veurem
què passa. La fàbrica de Can Bota.
Exacte, però ja ben al costat, i ara està per veure si aquesta proposta de l'associació de l'Assemblea Nacional Catalana prospera, no prospera, és motiu de debat durant aquests propers dies. Saben que la Diada també és a tocar, que en aquesta Diada, doncs, hi ha molts temes que de ben segur seran motiu de conversa, i per tant aquest és probable que també ho sigui en el ple del mes de setembre. 11:40, ja en parlarem de tot plegat. Ara, el divendres, conversarem amb els responsables, però en Joan es va acostar al punt de partida de la burricleta. Burricleta, que no és altra cosa que una bicicleta elèctrica que serveix per fer diferents itineraris de caire paisatgístic, ecològic, natural, per a aquelles persones que vulguin participar. En uns moments ho comentem. La proposta es diu Burricleta. La proposta ha nascut al Penedès i s'està extenent per la zona del Penedès i del Garraf. No ha nascut al Penedès?
Al Lluçanès.
Al Lluçanès?
Al Lluçanès.
Això queda una mica més lluny.
Sí. L'únic que ha arribat al Penedès
és,
i del Penedès, Penedès
al Garraf. Proposta basada en una bicicleta elèctrica.
Sí, correcte.
Ho definiríem així, Joan?
Sí, és una bicicleta elèctrica. De fet,
les que coneixem de carretera, diríem.
Sí, bé, està adaptada perquè li han posat uns pneumàtics una miqueta més contundents, i també li han posat una suspensió al davant per tal de que pugui adaptar-se al trànsit per pistes de muntanya. Pistes, no senders ni trialeres, òbviament, perquè això llavors ja no aniríem correctament, però per pistes de muntanya sí que hi pot transitar, i per tant, doncs, és un aparell, doncs, per poder-se acostar.
O sigui, una bicicleta de passeig.
Una bicicleta de passeig adaptada, i que li hem posat el nom de burricleta perquè, bé, és una bicicleta d'una forma molt clàssica, d'aquelles bicicletes fins i tot sense barra al mig, de bicicleta de passeig. Li han penjat unes alforges de cistell, de cistelleria, com els burros, i per tant, doncs, li han dit burricleta, perquè els pares de la criatura, que no són els que ho porten aquí, diu que els agrada explicar que és fruit de l'amor apassionat entre un burro català i una bicicleta de bon veure. Bé, més enllà d'aquesta doncs, petita estratègia comercial, aquí ho porten...
Aquesta unió va néixer la bateria, que mou l'artefacte, sense fer massa esforç, hem de suposar,
sí,
no?
Sí, no, hi ha una... A part de que té 7 marxes al darrere, té un sol plat, però té 7 pinyons, però a part té el motor elèctric que té 9 velocitats diferents. I aleshores, en funció de la marxa que portes, del pes de la persona, del desnivell de la ruta, i òbviament del grau d'esforç suplementari que li demanes a la bateria, doncs fa més o menys força per compensar doncs, la força que es fa amb el mateix pedalat.
D'acord, una proposta adaptada a tots els públics, a totes aquelles persones que sàpiguen anar en bicicleta. Vaja.
Correcte, s'entén que sí, de fet són unes bicicletes de lloguer, la seu la tenen a Vilafranca, al carrer Martorell de Vilafranca, però també doncs, es poden comencen a comercialitzar la primera de les rutes per aquí pel Garraf, que surt des de Sitges i s'acosta fins a la Pla Novella, anar i tornar per la pista de Jafre cap a la Plana Novella, una ruta que a més pot ser amb guia o també autoguiada, perquè també doncs, si un se la vol fer ell mateix doncs, hi afegeixen un GPS amb els punts d'interès, llavors és el GPS el que et diu per on
has d'anar.
Òbviament no és excessivament difícil, no? Perquè no hi ha gaires desviacions entre Sitges i la Plana Novella,
sí,
però algú es podria perdre. Sempre hi ha algú que gira a la dreta o n'ha de continuar recte. Per tant, doncs, el GPS no està de més per qui vulgui acostar-se en aquesta possibilitat. Crida molt l'atenció el casc, en lloc de fer un casc normal de bicicleta, és una mena de salacot, oi? Que...
A la manera antiga, també.
Sí, una mena de salacot amb visera. Dibuixos són divertits, com a mínim a qui li agradi. Sobretot ho comercialitzen de cara al Penedès, al paisatge de vinyes, mm-hmm. a les pistes que hi ha.
Més aviat planeres.
Pot agafar un cert desnivell, però tampoc una cosa excessiva. I també, evidentment, si has de frenar, doncs clar, s'ha de comptar. Aquestes bicicletes ens van comentar, i tot això ho explicaré o comentarem amb ells el divendres quan vinguin, però que pesen 23 quilos. Que és un pes, a veure, tampoc és un pes excessiu per una bicicleta de passeig amb bateria, és un pes més o menys mm-hmm. normal, tot i que clar, òbviament doncs una bicicleta normal doncs ja està pels 12, 14, 15 quilos, doncs clar, 23 quilos és l'afegit aquest.
És l'afegit de la bateria, no?
De la bateria. I bé, segons també ens van explicar, no pot donar més de 25 km per hora. Òbviament, l'atracció elèctrica. Si el deixes en baixada doncs, o pedales més fort tu, vas a la velocitat que vols, però que el motor no serveix. I això ens van comentar que això és per normativa europea.
No superar els 25 km per hora?
Sí, perquè si supera els 25 km per hora es pot considerar ciclomotor.
Ah.
Una cosa molt curiosa, sí. Aleshores, que precisament una de les coses que ens van explicar és que els fabricants de bicicletes elèctriques, entre ells, per exemple, la marca Audi, que també té una gamma de bicicleta elèctrica, estan pressionant a la Unió Europea
per poder incrementar la velocitat
per intentar doncs, agafar una miqueta més de franja de mercat.
D'acord, o sigui que la velocitat està limitada a 25 km per hora.
Perquè es pugui considerar bicicleta elèctrica.
D'acord.
I aleshores, doncs, evidentment, no està necessitat matricular-se, perquè com és una bicicleta, té tota una sèrie de condicionants afegits a aquest fet.
Suposo que els recorreguts pensats perquè l'autonomia de la bicicleta sigui suficient.
Sí, ens va dir el responsable, el David, que arriba uns 80 quilòmetres d'autonomia. A mi em va semblar molt, però diu que, clar, òbviament amb un ús bastant eficient.
Bueno, que deu tenir dinamo això per anar carregant mentre vas fent?
No, ho crec.
O mentre pedales?
Es carrega a la llum directament.
D'acord.
Però no dinamo, vamos. No ho vam preguntar, però no crec que tingui dinamo.
Bé, perquè 80 quilòmetres, déu-n'hi-do, no?
Sí, a mi em va semblar una...
I per anar a la Plana Novella, amb els pendents que hi ha...
Clar, jo entenc que els 80 quilòmetres deuen ser més o menys en pla, deuen ser també, doncs, amb això, és a dir, una mica engegat, que faci unes certes ajudes però sense deixar de pedalar.
Els ho preguntarem per si, no sé, que l'aire bufi per darrere i ajudi una miqueta.
Sí, això també, no, però si després gires i el tens vas malament.
Malament. O sigui que la proposta en aquest cas pel Garraf, o en el nostre terme municipal, és des de dalt de tot del Coll de la Fita?
No, des de baix, des de les Pruelles, sortir d'allà
fins a la Plana Novella.
Sí, pujar al Coll de la Fita, Penyarriscla, baixar cap a Jafre, llavors la pujada fins a...
D'acord. Dies, horaris, informació...
No ens va donar més informació. De fet, ells tenen un fulletó i fins i tot tenen una pàgina web, burricleta.com,
D'acord.
On es pot trobar doncs, aquesta informació sobre la possibilitat no només de les rutes que tenen per aquí, sinó també rutes que té tot el servei de burricleta per tot Catalunya, perquè fins i tot doncs, el que comentàvem va començar el Lluçanès en comarques, bàsicament comarques planeres, doncs, com una manera diferent d'acostar-se a la muntanya de la mateixa manera que hi ha rutes en cavall o hi ha rutes guiades amb bicicleta de muntanya normal, però on s'ha d'afegir l'esforç de moure cadascú la seva, en aquest cas és una ajuda que dona un petit motoret per poder anar apropant-se en aquesta muntanya.
Això, òbviament, és un servei de lloguer, es lloga la bicicleta i es fa la ruta, en aquest cas, el punt més proper de Borricleta a Sitges és el Centre Penedès Garraf, que està a Vilafranca del Penedès, i per tant aquelles persones interessades en aquest servei en poder llogar la bicicleta, el telèfon és el 93 118 50 34, no pateixin que el web de la ràdio ja els facilitarem també al web de borricleta.com, 93 118 50 34, i el divendres quan els tinguem aquí ja els explicarem tots els detalls que encara poden explicar-se d'aquesta iniciativa.
Ofereixen des del lloguer simple, de llogar les bicicletes i tirar, fins a rutes de migdia, d'un dia, rutes amb pícnic, rutes gastronòmiques, és a dir, que ofereixen tota una sèrie de serveis per qui vulgui acostar-se. Segons ens van dir, tenia un cert èxit també entre gent de fora, entre turistes estrangers,
que estan més acostumats potser
a buscar aquest tipus de serveis. Però en qualsevol cas, qualsevol que s'hi vulgui acostar, o fins i tot per la gràcia de provar com funciona una bicicleta elèctrica, és una possibilitat. De fet, aquestes estan en certa mesura trucades, també ens ho va explicar en David, que entenem que deu ser un apassionat d'aquest món, perquè ens va fer una explicació tècnica de dalt a baix de com funcionava la bicicleta, perquè normalment el cablejat de les bicicletes elèctriques va per dintre del quadre de la bicicleta, i en aquest cas ells l'han posat per fora. Tot és a la vista, lligat amb brides, però tot és a la vista. Per què? Perquè si s'espatlla alguna cosa,
que s'espugui canviar
es
immediatament.
Pugui canviar ràpidament, perquè si es posa per dintre del quadre i la possibilitat d'una reparació ràpida d'una bicicleta de lloguer, és molt complicada. Algunes de les qüestions que ens van comentar.
D'acord, migdia de Borricleta, 25 euros. Un dia de Borricleta, 35 euros. Mini Borricleta, ja els presentem, deu dir, mini Borricleta, que deu ser per la canalla, 20 euros migdia, 25 euros un dia sencer. El siguin per la criatura, si van amb canalla petita, gratuït en tots els casos. Després el GPS interactiu, aquell que ens deia en Joan, per si algú de vostès té por de perdre's i vol que l'aparell li digui per on ha d'anar, 10 euros migdia, 15 euros un dia. Són algunes de les tarifes de lloguer d'aquest servei que, com els dèiem, es presentava ahir pel que fa referència a la zona del Garraf i a la zona de Sitges, a la zona més propera a nosaltres. El divendres en parlarem. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.